Doncs queden 10 segons i ens posem a 5:45 de la tarda. Comencem a l'Estiu de Gràcia, la primera entrevista que farem d'aquesta temporada. Som-hi. Si pel vostre carrer veieu que passa un cotxe amb un escenari incorporat a sobre, amb altaveus, micròfons i càmeres, no us espanteu, no es cap transformen. És el cotxe escenari del nostre convidat d'avui, amb el qual ha muntat un espectacle itinerant per poder-nos seguir fent descobrir els pobles de Catalunya i la gent que hi viu. Es diu Moltes Gràcies, és aquest nom, el nom del nou show del Quim Masferrer, que avui és amb nosaltres a l'Estiu de Gràcia. Quim, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda, molt content.
Nosaltres, ens fas de padrí, avui, que ho sàpigues. Ets el primer.
Ho he sentit, que sóc el primer. Dic, hòstia, us la jugueu molt fort,
No, home, no, era jugar sobre segur.
Heu arriscat molt. molt content, doncs, de ser el primer, clar que sí.
Doncs escolta, si tot el risc fos aquest rai, Hi ha el Long aquí també, i també hi ha la Rita, que també et saluden.
Hola.
Com estem? Molt bé.
Estan bé. Faig això perquè, clar, on ets ara, Quim, que ens estàs entrant per Skype,
Sí, jo sóc Arbúcies, ara.
Ets Arbúcies.
Sí.
I t'has quedat allà, o què, aquests dies? Et quedes aquí?
No, la veritat és que jo estic de bolos, perquè, és a dir, l'espectacle de Moltes Gràcies, doncs, va fent gira. Abans d'ahir érem a Sant Gregori, a Girona... Mm-hmm. I de moment doncs podem anar fent gira, perquè, esclar, tal com estan les coses, doncs realment és un moment que és a dir, molt inestable per molts sectors, però per la cultura doncs encara més, no?
Sí, de fet, avui és una mica un dels principals temes, més enllà de la visita dels Reis a Poblet i de les manifestacions que hi ha hagut i les aturades del tren, però l'altre gran tema és... Coi, que això de la cultura potser li hem de donar el valor que es mereix, no? I no acabem d'entendre, o molts no acabem d'entendre, per què un bar sí a tapeït de persones fins a dalt i, en canvi, un teatre amb la gent mantenint distàncies de seguretat, doncs no?
Doncs sí. Permetem una cosa, ara que parlaves de Poblet, que ha anat al Rei, a Poblet nosaltres vam demanar-hi fa un parell d'anys de fer-hi un foraster, i ens van dir que no. I avui, amb un altre foraster, li diuen que sí. O sigui, perdona, però em venia de gust de dir-ho. No, perquè a mi, personalment, vam fer un programa del foraster a Sant Daniel, que és el monestir de Sant Daniel al costat de Girona, de monges benedictines, que va ser un autèntic èxit i va ser maquíssim de poder retratar la vida aquesta monàstica de la comunitat de monges, una comunitat molt petita. I després, a mi personalment, em venia molt de gust fer Poblet, que, carai, carregat d'història, i vam demanar-ho, vam fer les gestions per demanar-ho, i van dir, ens ho pensarem, i finalment va dir, no. I ara, carai, ara deixen entrar el Rei, joder.
Mira. El resum és aquest, bàsicament, la paraula.
Sí,
però amb la monarquia sempre acabem dient tots, joder, no?
Sí, o que potser jo vaig haver de demanar permís, i que després vaig respectar, evidentment, que em diguessin que no, i potser ell no cal que demani permís, ja directament, ja va patapam, no?, cap a dins. No,
Quim, de moment no ha de demanar permís.
De moment, espera't.
Parlem primer d'aquest espectacle que estàs fent itinerant per Catalunya, el Moltes Gràcies. El vas començar el 23 de juny, vas estrenar la gira el 23 de juny, si no m'equivoco, i, clar, en aquestes circumstàncies en les que estem, coi, si la gent no pot anar al teatre, quasi que portem al teatre a la gent, no? Potser aquest és el punt de partida?
És aquest. Jo, confinat a casa, veient com em anava caient tota la gira del meu espectacle, que estava en gira, que l'espectacle Bona Gent, i començar a pensar, de temps en vam tenir, i de cop i volta doncs, vaig fer aquesta reflexió que acabes de fer. Dic, ostres, a veure, la gent no pot anar al teatre, per què no intentem... si no podem anar on hi ha els escenaris, doncs que els escenaris es moguin i vagin a buscar el públic, fer-ho al revés. I a partir d'aquí vaig a convocar a tot l'equip, doncs mira, amb Zoom i Skype i tot, cadascú a casa seva, i els hi vaig plantejar l'opció aquesta, de fet, de tirar endavant aquest projecte. I vam començar a treballar, doncs és un espectacle fruit del confinament, fruit d'una... una realitat que ostres, ens hem de reinventar, ens hem de readaptar, i també de les ganes de dir coses, eh? És a dir, no és només un format, el Moltes Gràcies, sinó que també és unes ganes de dir, hòstia, expliqueu-nos com ho heu viscut, compartint històries, i aquest format que el pots veure en viu perquè pot passar pels carrers del teu poble, per tant, si surts al balcó el pots veure, també el pots veure gràcies a les noves tecnologies, doncs, en la teva Smart TV, o en la teva tauleta, o en el teu mòbil. Per tant, té aquestes dues versions. I fruit del confinament, doncs, surt aquest Moltes Gràcies.
Creus que totes les temporades del Foraster han canviat la teva manera d'apropar-te al teatre, i que potser això ha fet que no tinguis cap problema incorporar la gent a dins dels espectacles? Sense el Foraster ho faries diferent?
Segur. Som el que som gràcies al que hem fet. I això és un bagatge que mica en mica et va donant... Jo, per exemple, recordo el començament del Foraster, que pensava, ostres, si arribem a un poble i la gent no m'explica res, no hi ha programa. Tenia el dubte de si la gent m'explicaria coses. I ara, després d'uns anys i de 7 temporades del Foraster, dic, ostres, la gent té moltes ganes d'explicar coses. Jo puc dir amb una seguretat categòrica. Però en els començaments jo pensava, perdona, és que si arriba un poble i es comença a tancar finestres i portes com a l'Oeste, saps que arribaven i començaven els fugitius, sí, que arribaven, sí. I, hòstia, no podrem fer programa. I ara te n'adones que no, que la gent té ganes d'explicar, té ganes de compartir, i que quan expliquem i compartim aprenem coses i que riem junts i ens emocionem, i per tant això em dona una seguretat per generar, doncs, un espectacle com el Moltes Gràcies. I tant que sí.
L'espectacle, diem, que va arrencar el 23 de juny a Olesa de Montserrat, has estat a Girona, Lliçà de Vall, a Sant Fruitós del Bages, Sant Gregori, i Arbúcies el dia 25, si les condicions ho permeten.
Sí.
El Morell el dia 1 d'agost, a Bagà el dia 2, Déu-n'hi-do, Banyoles el 13, Riudellots el dia 29 de setembre. Aquestes són algunes de les dates que tens tancades ja.
Sí, de fet, en un principi aquest espectacle s'ha de poder fer, sigui quines siguin les condicions, perquè està molt pensat precisament per seguint el protocol de la Covid-19. És a dir, que fins i tot en el cas més extrem la gent el pot seguir des de casa. No cal que baixin al carrer, no? Hi ha l'streaming que es fa en directe de l'espectacle, que fa que no només el pugui veure a la propera actuació, no només la gent d'Arbúcies, sinó que és una actuació que em fa molt de... Soc d'Arbúcies i, per tant, fa molta il·lusió fer-la. Sinó que fins ara hi ha moltes visualitzacions i la gent ens segueix molt. Però fins i tot està pensat en l'hipotètic cas d'un altre confinament, es podria arribar a fer, perquè és un escenari mòbil que va pels carrers, que no es para gairebé mai, per tant, fa que avui en dia, de la manera que ho estem fent, la gent no s'aglomera, perquè sempre va funcionant aquest escenari, i veus com la gent, de cop i volta, quan s'acosta per casa seva, surten al balcó. Això vol dir que estan a dins veient-lo per la tele, o per la tauleta, i veus que van traient el cap, i a més és molt fort perquè té una mica de delay. El delay, nosaltres ja estem molt acostumats, però pels nostres oients és una mica de retard que fa que hi ha a través del sistema en el qual emets, que són uns 30 segons. I veus gent que surt al balcó i diuen, hòstia, però si ens pensàvem que... Hòstia, encara no ha vingut! Hi ha aquesta cosa que és com molt maca, no?, de veure la gent que va sortint en el moment que tu passes i fa que et puguin veure, doncs, online, però també en viu, que és el que té el Moltes Gràcies.
L'streaming es pot veure a moltesgràcies.cat.
Exacte, abans de cada actuació, moltesgràcies.cat, i llavors estan penjats, també ens centrem en Moltes Gràcies, podrem veure el de Pineda de Mar, el de Sant Joan d'Espí, els que hem fet fins ara, sí, sí.
Estem parlant avui al programa amb el Quim Masferrer, que ja sabeu que és el presentador del Foraster. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to have you back. Ara parlarem del Foraster, que és un programa d'èxit de TV3, no cal que us ho expliqui, però potser val la pena repassar tota la teva trajectòria per saber com acaba desembocant fins al Foraster, que comença el 2013, però tu feia molts anys que bellugaves ja. De fet, em sembla, Quim, que ja amb 14 anys ja vas muntar una... És molt precoç, una companyia de teatre amb 14 anys. Jo no t'explico què feia amb 14 anys, perquè és aquesta edat, a aquesta hora, no es pot explicar.
Bueno, tampoc no t'explico com era aquesta companyia de teatre.
Gags a saco!
Sí, 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 sí. Mira, això va ser a l'institut. Jo vaig descobrir el teatre amb 7 o 8 anyets un dia que a l'escola ens van portar... Abans hi havia aquella el circuit aquell que es deia Xarxa, crec que avui en dia ja no funciona, que era espectacles infantils. I allà vaig quedar bocabadat, és a dir, em va flipar el fet aquest d'algú que venia de fora a explicar-nos alguna cosa i que ens feia riure i que venien amb una furgoneta i recordo que la mestra que tenia, jo no recordo la situació, però la mestra m'ho va fer recordar, diu, tu, Quim, quan devies tenir 7 o 8 anys, quan es va acabar la funció, vas venir-me a trobar i em vas dir, això que fan aquests que han vingut aquí és una feina? És un ofici, això? Jo no recordo aquesta situació, però la senyoreta Carmina un dia m'ho va recordar i em va semblar molt interessant, perquè vaig pensar, hòstia, en el cap d'aquest nen, d'alguna manera, ja devia haver-hi el fet de dir, això vol dir que algú es pot guanyar la vida fent això, no? Uh-huh. I des de ben jovenet, doncs això, amb 14 anyets ja a l'institut, uns anys més tard, vam fundar aquesta companyia de teatre que fèiem animacions, i la veritat és que sempre he estat vinculat a... Sí que és cert que després vaig estudiar turisme, perquè...
Jo volia parlar d'aquest tema, perquè em sembla brutal. No només vas estudiar turisme, vas treballar en una cadena d'hotels 2 anys. Què hi feies allà?
Doncs mira...
Eres un càrrec?
Mira, intentar guanyar diners per poder fer teatre. No, vaig acabar la carrera de turisme perquè a casa tenen restaurant i després, doncs mira, aquestes coses de l'adolescència, que tampoc no saps ben bé què has d'estudiar i què has de fer i que et fan decidir què vols ser quan ets gran i no ho saps. I quan vaig acabar la carrera de turisme em va fitxar la cadena Melià, concretament a l'Hotel Sol Girona, que hi vaig estar-hi 2 anys treballant a convencions.
Allà al costat de l'Hipercor.
Sí.
Ah, exacte, enganxat, sí. Doncs vaig començar entrant a treballar a convencions, a muntar convencions, després a recepció, i fins que haver-hi un moment que vaig haver de decidir. Vaig haver de dir... compaginava amb el teatre, però me'n vaig adonar que si esperava que dedicar-me al teatre que m'anés bé, potser no m'aniria mai, perquè quan tens una altra feina, potser no dediques tots els esforços en allò, no? I va haver-hi un moment que dic, fora, s'ha acabat tot i ens tirem a la piscina... I anem a intentar-ho, anem a intentar guanyar-nos la vida o la mort, no sé què és el que ens guanyem amb aquesta feina. I Teatre de Guerrilla doncs, va aparèixer uns anyets més tard, quan jo tenia 26 anyets, aquí vam fundar Teatre de Guerrilla, que va ser una miqueta el trampolí que ens va permetre doncs, complir un somni, que és guanyar-te la vida amb allò que t'apassiona.
Però no? a casa què? Perquè, clar, no vivim en un país on això del món de l'artista estigui gaire ben vist, i et deixaves una feina segura per una cosa absolutament esbojarrada, que era el teatre.
Sí, a casa va haver-hi un daltabaix important, un terratrèmol de escala 8 o 9, de Richter, vull dir, una bellugadeta. Bé, sí, va
perdona,
ser complicat.
Perdona, Quim, mira, perquè... em diuen que la xarxa encara funciona. fundacioxarxa.cat.
Ah, d'acord, mira, d'acord, molt bé.
Ho diu la Montse Boleda. Una abraçada.
Doncs agraeixo la dada aquesta perquè, si funciona, van fer molt bona feina i estic molt contenta que segueixin fent molt bona feina. Precisament, entre altres coses, gairebé puc dir que em dedico a la feina aquesta per xarxa, no? Per tant, agraeixo aquesta dada.
Bastant doncs, a casa què? A casa què?
A casa res. Doncs, per exemple, al meu pare doncs, li va costar molt entendre que jo deixés un negoci.
Tu pare és pagès, oi?
Sí, el pare pagès, la mare cuinera... I jo crec que també vaig tenir la sort d'entendre que no m'entengués. És a dir, quan ells t'ho posen tot de cara i només miren per tu, pel teu futur, però que passa que s'oblidaven d'una cosa molt important, i és que el futur només n'hi ha un i que l'hem d'intentar dedicar-hi hores i dedicar la vida amb allò que ens apassiona, perquè de moment que no s'hagi demostrat només en tenim una de vida, no? Però anys més tard, amb el pare, que sí que és veritat que ens va costar molt que ell ho entengués, ara jo diria que és el meu fan número 1. I el tio està seguint tots els moltes gràcies a través de moltesgràcies.cat i ve sempre que pot a veure'm. Però sí que va haver un moment complicat. I a més, ell públicament ho ha dit, vull dir que el pare, en un programa que ens va fer la Gemma Nierga, que es deia Els meus pares, doncs, va tenir com la necessitat d'explicar aquest moment complicat que vam viure relació pare-fill, d'un pare que vol el millor pel seu fill, però que potser s'oblidava de que el millor pel fill és fer el que ell vol fer, no? Però és una cosa que jo vaig entendre també personalment, no? Mm-hmm. I bé, doncs ara que ha passat el temps, doncs també ho agafes com una miqueta com a anècdota i que forma part del teu passat, però que quan el vius és complicat de gestionar una cosa com aquesta. Sí, és veritat.
Tu diràs. Vosaltres, si el vostre fill es volgués dedicar al món del teatre... O aquesta pregunta és massa agosarada per vosaltres.
Clar, jo no miro la meva vida amb tants anys, amb tants anys de cara al futur, sincerament, però...
Long, tu sí, jo, que tens 19, ja estàs plantejant...
No, però jo és que estic empatitzant molt amb ell, perquè jo també vinc de família d'hostaleria i sé que és una feina que desgasta molt. I entenc que arribés a un punt que dius, mira, jo no puc més hostaleria, vaig a fer el que m'agrada, que és una mica el que estic fent ara, que el meu pare també va haver-hi el rifi-rafe i ara que em veu aquí, doncs està bastant content, la veritat.
Hòstia, tio, doncs pensa que acabaràs a dalt d'un escenari amb rodes, eh? Perquè tot va allà, va igual que jo, eh? És a dir, tio, si vols veure com seràs de gran, mira'm a mi. Perquè és que realment, doncs, sí, mira.
Jo, però això em motiva molt, eh?
Bé, molt bé, molt bé.
Però diuen que mai te pots allunyar de l'hostaleria al 100%, eh? Que si casa teva fan restaurant, t'hi acabes arrelant, en certa forma, sempre allà. Almenys com ho he viscut jo.
Tu ja has treballat. Sí, digues.
No, dic, abans he comentat, som el que som gràcies al que hem fet. A mi m'ha ajudat molt fer de cambrer molts anys, el restaurant de casa.
No t'explico, jo he fet sis anys de cambrer, o sis estius de cambrer, i és on vaig aprendre més coses de la vida, en lloc més he après tant.
Segur.
Ja t'ho dic, eh?
Sí, és a dir, l'estar de cara al públic, gestionar fins i tot a clients en diferents moments, de quina manera coordines... Ostres, jo realment... Era una feina que no em desagradava, sí que és cert que no volia dedicar-m'hi, però que jo reconec que em vaig aprendre molt, i realment és el que comentes tu. És un aprenentatge no només d'un ofici, com és el fet de fer de cambrer, sinó a nivell social, a nivell de relacions públiques. A mi m'ha curtit molt, moltíssim. I és més, jo del meu pare... que és pagès, és una cosa que m'agrada molt dir. Jo el consell número 1, el que he fet més cas per fer el programa El Foraster, és un consell que em va donar el meu pare.
Sí.
D'un pagès, imagina't.
Val, m'apunto.
He escoltat a moltíssima gent, i abans de fer el programa, a molts col·legues del món audiovisual, i tots els consells són bons. Però el meu pare, quan li vaig explicar, li vaig dir, ostres, pare, estem intentant fer un programa que aniré pels pobles i conèixer els pobles a través de la seva gent. I em diu, Quim, un moment. Diu, vés als pobles amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar, eh? Si vas amb ganes d'aprendre, aprendràs molt de la gent. Ara, si vas amb ganes d'ensenyar, ui, que no seràs ben rebut. Això m'ho va dir el meu pare. Que anar als llocs amb ganes d'aprendre. Vol dir que el que ve de fora, quan arriba a un lloc, és un de fora i que, per tant, els d'allà tenen una tradició i que tenen una manera de fer les coses i que si tu els hi preguntes, t'explicaran moltíssim. Ara, si tu t'hi vas allà dient-los com han de fer una determinada cosa, que potser ho fan de manera ancestral a la seva manera, la gent no estaràs ben rebut. Aquest consell t'asseguro que és el que més he fet servir per fer el programa El Foraster.
Ningú posa a prova la teva bondat, Quim, que tu sempre estàs dient que la gent és molt bona gent i tot. Bé, algú sí que ho fa. O no sé si ho farà.
Hi ha de tot, eh?
El Long ha preparat un test per tu.
Sí?
Un test per saber si realment ets bona gent o no.
Ai,
jo no responc, eh? A partir d'ara, el pilot automàtic, l'avió el porta ell, el pilot a ell. Long, va, dispara.
Bona tarda, Quim. En El Foraster sempre dius que el públic és molt bona gent i, de fet, tens aquesta obra anomenada precisament així, Bona Gent. Tu tens molt clar que els altres són bona gent, però alguna vegada t'has examinat la teva pròpia bondat? Jo crec que t'he preparat una sèrie de preguntes per posar a prova aquesta bondat i, bueno, estàs preparat o no?
No estic preparat.
No preocupis, són preguntes senzilles, en un principi, esclar.
Foli.
La primera de totes, on llences les tovalloletes després de maquillar-te?
Saps que no em maquillo?
No?
I ho dic de veritat. No. I és una cosa que sempre crida com molt l'atenció. En El Foraster no em maquillo mai. Ni abans de fer el reportatge pel poble, ni tampoc en el dia del monòleg. I les úniques vegades que em maquillo és quan vaig a platós per entrevistes que em maquillen, o quan faig la marató de TV3. Que em fa, exacte, però en El Foraster no maquillo mai, i en el teatre tampoc. És igual, però entenc la pregunta. Si em maquillés, no l'estiraria al vàter.
Vale, bé.
Ves que
no coneix,
Exacte.
Perfecte.
Has robat mai en algun bazar?
En algun basar, no, perquè els basars són molt de cares cap aquí. El que sí que haig de reconèixer que de petit, a Arbúcies, que era on anava a l'escola, hi havia una botiga de xutxes, la típica botiga de xutxes del poble de tota la vida, que sí que és cert que recordo que alguna vegada qui havia fet alguna malifeta d'aquest tipus. No m'ho tingueu en compte.
Es perdona. Crec que tots hem passat per aquesta fase. Deixes propines als cambrers?
mira, no sóc massa de propines. Ho dic de veritat, perquè... I mira que he estat cambrer, eh?
Ara t'ho anava a dir, tio.
Sí, no, perquè és que llavors sempre penso, per què deixem propines amb un cambrer i amb un noi o amb una noia que ens posi la benzina? No. Per què donem... M'enteneu? Hi ha com una mena de que no ho acabo com d'entendre. I llavors jo dono per entès que cadascú fa la seva feina i bé, sí que és cert que deixa sempre alguna coseta de propina, però avui en dia jo crec que ja cada vegada paguem més amb tarja i el món de les propines s'està acabant, eh?
Totalment, totalment. Et faré una prova de reciclatge, vale? Necessito que em diguis de quin color és el contenidor del plàstic.
El contenidor del plàstic és el groc.
El de paper i cartró.
Paper i cartró és el blau.
I finalment el de vidre?
El de vidre és el verd.
Que queda. Molt bé, molt bé.
Reciclo, però és que vaig fer una campanya de reciclatge per la tele.
Llavors això ja hauries de tenir més que dominat.
No, però sí, hem de reciclar.
Un parell més, vinga.
Va. Si veus un rodamont pel carrer, què fas?
Mira, saps que més d'una vegada m'he assegut al seu costat i he conegut una gran història?
Què dius?
Sí. Més d'una, i de dues i de tres vegades. De trobar-te en una situació en la que veus aquesta seqüència, veus això, i tens temps, i dic, hòstia, i t'asseus i t'expliquen històries. I alguna d'elles, commovedora, i ho dic de veritat. Sí.
Que xulo. Molt bé, doncs jo crec que podem estar tots d'acord que ets una bona persona.
Clarament.
Bueno, ets clarament una bona persona. Hem d'anar acabant, que tenim només un minut, però 8a temporada ja del Foraster. L'esteu gravant encara, oi?
Sí, estem gravant amb les condicions que ens toca gravar, però contents perquè podem seguir coneixent a més gent. Sí, tant, gravant.
Saps que hi vaig sortir jo, el Foraster? Tu no ho saps, eh? Però hi vaig sortir.
Oi! Què dius?
Sí. Me'n veu fer un de Calilla de Palafrugell o de Calilla. I vas anar... Hi havia una travessia de natació...
Sí.
I entre les 700 persones que estàvem amb el neoprè i el casquet posat i tot plegat, que tu ens vas interrompre la sortida, per cert, per gravar, estàvem tots concentrats i escalfant, i tots dient, i ara aquest què vol? Jo era un d'aquests.
Ai, ho veus com no sóc tan bona gent?
Quim, una abraçada, moltíssimes gràcies, molta sort amb l'espectacle itinerant, amb moltes gràcies, i també amb aquesta 8a temporada del Foraster.
Moltes gràcies a vosaltres, companys.
Una abraçada, que vagi molt bé.